Tal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleuen a la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Radio Villarreal, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada missió.
Molt bon dia, són les 12:02. Avui estem a 11 de juny i miren, la paraula del dia és preciosa, és cueta. Que no sabeu el que és, vos sorprendreu. Aneu a escoltar-la.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal. Espai.
Cueta. La paraula cueta s'ha format afegint el sufix eta, que normalment aporta un caràcter diminutiu al substantiu cua. Però, contràriament al que es podria desprendre del sentit recte del mot, amb este nom es designa un pardalet amb una cua molt llarga. La cua ha passat a ser l'element identificador per antonomàsia. En la terminologia científica, esta au de l'ordre dels passeriformes rep el nom de motacilla alba, però popularment ha sigut batejada ací i allà amb una gran varietat de noms. A més de cueta, es coneix com a coeta d'all, cuereta, coetina o tetina, noms, tots ells, que deriven del seu característic apèndix caudal. En altres comarques també se li diu senyoreta, dameta o pardaleta, pels seus gràcils saltironets. En altres, pastoreta o enganya pastors, perquè s'aproxima als ramats en busca d'aliment. I encara rep altres noms com piuleta, xeremita, xorovita o tita, pel seu cant peculiar, compost per una successió repetitiva de dos notes agudes, que emet secament.
este pardalet fa uns 18 centímetres de llarg. Té el dors cobert amb un plomatge de color gris cendrós i el ventre amb plomes blanques. El cap és de color negre per dalt i per baix, amb una banda blanca en la part central d'on arranca el bec, subtil i afusat, que fa servir per alimentar-se de xicotets invertebrats. Les potes són llargues i esveltes, i la cua llarga i estreta, que agita d'una banda a l'altra amb un moviment rítmic. En les nostres terres se sol veure en els mesos d'hivern. Precisament per l'associació d'estau amb el fred, en castellà rep el nom de aguzanieves o pajarita de les nieves, evidentment en els llocs on sol nevar. També és coneguda en esta mateixa llengua com a la bandera blanca. En portuguès se li diu igualment la bandeira. Això es deu al seu costum de fer niu a la vora dels rius o en àrees amb abundants aiguamolls. En Itàlia, segurament per la gran sensibilitat artística dels italians, és coneguda com a ballerina bianca. Tots els noms populars són el reflex dels elements que més criden l'atenció de la morfologia d'este pardal o dels seus hàbits. I no sols ens ajuden a comprendre millor el pardalet, sinó també aquells que li han posat el nom. Tota la realitat que ens envolta la veiem de manera singular a través dels nostres ulls. I la llengua és l'expressió d'eixa mirada.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando, aunque sea tarde.
Miren, roda de premsa avui per a presentar el segell commemoratiu dins de la sèrie filatèlica Nuevas Ciudades que posa en valor i són 750 anys de la Fundació de Vila-real. Una efemèride que mos convida a mirar enrere amb orgull i reconèixer la singularitat d'una ciutat nascuda del pensament urbanístic del rei Jaume I. Este segell, disponible ja a l'oficina local de Correus, és molt més que una peça de col·lecció. És una finestra a la nostra història. El seu disseny inclou la imatge emblemàtica de l'escultura de Jaume I, obra de Vicent Llorenç Poy, i la planta medieval de la ciutat, atribuïda a Martí de Viciana. Dos símbols que dialoguen amb el passat funcional de Vila-real i amb la idea de ciutat planificada, ordenada i projectada des de zero. Una nova planta que 750 anys després continua marcant el caràcter dels seus carrers i dels seus habitants. La nova emissió filatèlica s'inscriu dins d'una sèrie dedicada a les ciutats valencianes que celebren aniversaris significatius, però que en el cas de Vila-real adquireix un valor afegit. No parlem només d'un aniversari rodó, sinó d'una ciutat que va néixer com a projecte, com a visió de futur, un futur que avui podem recórrer pas a pas, amb la certesa que cada plaça i cada encreuament té una raó de ser i, el més important, un sentit històric. A més del segell, s'ha editat també matasegells especials, postals i sobres amb la imatge del rei i el logotip del 750 aniversari, que converteix aquesta commemoració en una autèntica celebració identitària. És una oportunitat per reivindicar la importància de la filatèlia com a eina de memòria i per recordar-nos que les ciutats també es poden explicar a través del paper, la tinta i la imatge. Vila-real celebra, pues, els 750 anys amb la mirada clara, sabent d'on ve i cap a on vol anar. Aquest segell només és un homenatge a la Fundació, sinó també a un reconeixement a la persistència d'una ciutat que continua escrivint la seva història i ja també en forma de postal. Miren, està a la venda des del 24 d'abril i el motiu és les nou ciutats, les noves ciutats, que junt a la del Vila-real dels 750 anys s'ha dit també una de Benidorm, que en fa 700. Així tenen fulles de 30 segells, 15 de Vila-real i 15 de Benidorm. El tamany per sello és de 28 per 8 per 40 per 9 i el valor és de 1,85 euros per segell i els dos 3,70. La tirada, 72.000 exemplars, ja saben. Disponible ja des del 24 d'abril, avui la presentació oficial a l'oficina de correus de 750 anys d'història en un segell. Vila-real, ciutat de nova planta.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Este verano, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Solesi. Ven a descubrirla y llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 109 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañilería, o tal volta ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació, carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento Onda.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de l'estrès R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Un, dos, tres, y...
de tus cosas en cajas en el salón, fumando en mi habitación. Teletienda en la televisión, es tan raro estar sin hablarte, cantando canciones que me hacen pensar en llamarte. Iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. Te cayó dentro del congelador. La cara de un besugo, mirar con depresión. ¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo. No van a volverte a ver paseando conmigo. ¿Quieres ser mi amigo? Me meo contigo. No van a volverte a ver paseando conmigo. Es tan raro estar sin hablarte, cantando canciones que me hacen pensar en llamarte. Iba justo a olvidar, pero la canción que no quiero cantarte.
Paco Bielsa, bon dia.
Bon dia.
Paco Bielsa és el president de l'Associació Castelló contra el Càncer de Vila-real i també el coordinador en la província, no?
Sí, coordinador provincial, sí. Bueno, això.
Treballant.
Treballant, sí. Jo dic, me pregunten, treballes? I jo dic, no, jo faig coses.
Coses.
Però bueno, sí.
És que clar, si tinguem que posar-li un adjectiu a lo que se fa coordinant una associació contra el càncer, ojo, se'n fan moltes, com per exemple una de les coses que s'està, que n'hi ha entre mans ara.
Pues una de les coses que n'hi ha entre mans ara, a part de que avui és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata i voldria parlar d'aquest tema, a part d'això, pues una de les coses que tenim en marxa és ampliar voluntariat jove. També volem ampliar socis, o sigui, fer-se socio, ho pot ser, jo sempre ho dic, n'hi ha vegades que diu, no, és que ja soc socio de la Cruz Roja, ja soc socio del Villarreal, ja soc socio de l'Associació Espanyola contra el Càncer, no sé què. Pues bueno, nosaltres nos interessa més el número que els diners, que els diners són importants, són fonamentals.
Per què interessa el número, Paco?
Interessa el número, pues bueno, pues mira, quan vas a qualsevol puesto de l'administració, perquè sempre tenim que demanar ajudes, sempre tenim que demanar col·laboració, el primer que te pregunten, quants socis teniu? Pues no és igual tindre 1.000 que tindre 5.000.
A qui representa vostè? A quin grosso de la societat
exacte,
representa?
Exacte. I després, pues bueno, quan més gent tenim en la nostra base de dades, pues a més gent apleguem. Sempre tenim novetats que contar, sempre tenim eventos que fer, sempre tenim coses importants. Enguany teníem un... Ah, ja sé del que teníem que parlar la setmana passada o l'altra. De l'autocaravana del melanoma que enguany la tenim en principi en stand-by. L'any passat per aquestes fetges van fer la caravana de detecció precoç del melanoma, que vam començar per Villarreal, que en Villarreal vam estar un dia sencer de matí i de vesprà, i després d'ací mos vam anar a diversos pobles, que, de tots els que perteneixen a l'Hospital La Plana. Enguany, pues bueno, en la mateixa intenció i tot igual, resulta que enguany en estos últims dies han iniciat places noves pels metges que no tenien plaça fija i estan ara en època de canvis.
Entonces, ja. Mos ha retrasat un poc, esperem que se
pugui fer en juliol, esperem, però no tenim la plena seguretat.
De l'any passat de la caravana, perquè clara, també és una bona manera, tenim algun resultat del que va passar?
Oi, tenim resultats impressionants.
Sí.
Van visitar, que és massa, els mateixos metges diuen no se pot visitar a tanta gent en un matí perquè és fàcil equivocar-se en un diagnòstic, però bueno, però és igual. Però en 6 dies van visitar 854 persones, o 53, exactament no ho recordo.
Al voltant de 850 d'elles, persones.
D'elles, 34 van eixir... Bueno, a més d'elles 34 van eixir en alguna sospecha i els metges se van comprometre i ho van complir de visitar-les lo antes possible.
Uh-huh.
A part d'això, i des de luego, en molt pocs dies se van visitar i algunes d'elles ja se van inclús intervindre. A part d'això, quan alguns dels metges, que n'hi ha que aclarir que dins de la caravana alguns dies estaven els dos directors de l'Hospital La Plana, Salvador Domènech i José Vicente, no me'n recordo en este moment.
Bueno, els dos directors.
Els dos directors. Entonces, quan ells en aquell moment veien algo que veien que interessava veure el pronte, n'hi ha gent que en una setmana ja els havien atès ells en l'Hospital La Plana, bueno, és de Derma, el departament de Derma.
Sí,
de Derma.
El que corresponia.
Exacte. O sigui, va ser una campanya
molt profitosa.
I un guany hem lluitat moltíssim. Estem buscant inclús si algú...
estar la caravana per a on?
Va estar un dia a Villarreal, un dia a Villarreal, sencer, migdia en Onda, migdia en Valdussó, de Valdussó van passar a Burriana, de Burriana a Nules i de Nules a Moncofar.
Que són les poblacions que perteneixen a l'Hospital de la Plana.
Exacte, les poblacions més grans que perteneixen a l'Hospital de la Plana.
I no volia dir exactament que visqueres a Villarreal, sinó que sabies que anaven, tu entraves igual a que
sí,
te visitaren.
Sí, com si vingueres de Madrid. Vull dir, no té res que veure.
34 persones van eixir en sospita i les 34 persones van estar ateses en un plaç de 10 dies.
Exacte.
Jo m'agrada sempre, després de fer algun tipus d'acció d'este, saber què ha passat, quin resultat n'hi ha hagut.
Pues el resultat millor impossible.
I a part...
I des de luego en guany estem... Anava a llançar el missatge perquè si algun metge... És que el que busquem és un dermatòleg, però és que no n'hi ha, és que estan saturats, és que no és possible. Però al final els metges de família també són metges, també en tenen, i si ven, i és més fàcil que si ells veuen algo que no els agrada, pues detecten antes que una persona que no... Que no.
Hombre,
entonces, per supòs, són metges. Entonces, nosaltres estem dispostos, si n'hi ha algun metge de família cobrant els seus honoraris, estem dispostos a contratar un metge de família que faci la campanya. Nosaltres tenim l'autocaravana reservar i preparar per només, quan el metge ens diga, llançar la campanya i començar.
Tornar a eixir al carrer per
tornar
a visitar.
Tornar a eixir al carrer, i si el metge que contratem té més temps i podem allargar-nos a més pobles, inclús de Castelló, inclús a les platges, inclús a...
És que sent en juliol seria un bon moment també per allargar-se a les platges.
És lo ideal, però, claro, tenim que tindre metge.
I jo pense, d'estes 850 persones, quantes d'elles després... Hi hauria gent que aniria a posa, hi hauria gent que la veuria, hi hauria gent que li diria vine i acompanya i també entraria.
Sí.
Quanta gent s'ha conscienciat i ha conscienciat després a més persones?
Això és com la bola de neu. Això, claro. Això se comenta en família, els amics i tot això. Vull dir que és que sí, que la veritat és que vam acabar molt satisfets.
Quanta repercussió haurà tingut?
Molt, molt, molt satisfets.
A mi m'agradaria que, per ser-ho el dia 11 de juny, que és el Dia Mundial per a la lluita contra el càncer de pròstata, parlarem de lo important que és la detecció temprana d'esta en concret.
Parlarem de dos coses importants. La primera, que això... Concretament, el càncer de pròstata està dins dels 4 o 5 més comuns i més comuns, que és més fàcil de detectar i que millor cura té, ui per ui.
Clar, perquè,
el càncer de mama i tal.
Existen diferents opcions de tractament per al càncer de pròstata i és important que els pacients tinguin accés a la informació necessària per tomar decisions evidentment, ells, quan ja ho saben, hi ha més d'una opció per a esta...
Sí.
Per a este cas, no?
Claro. Hi ha moltíssimes opcions i dependís de l'estat en què se trobe i tal, però és algo que jo no sé si la gent és conscient de la importància de la seua salut. Moltes vegades no som conscients hasta que no la perdem, però des de luego jo i quan dic jo, diuen els metges, vull dir, jo parlo per boca dels metges. Seria importantíssim que tots els homes, clar, a partir dels 40 anys, 40-45, passen per una revisió. Revisió que a partir d'avui, i ara vaig a llançar la notícia, la podran fer en l'Associació Castellón contra el Càncer en Vila-real.
Que està, recordem la direcció.
Està en el carrer Catalunya 1, que fa cantó en Polo de Bernabé 29, darrere de Sant Pasqual. És molt fàcil. Com arribar, si, com demanar cita, si van i la sed està tancada? Pues bueno, primer que res, allí també hi ha un bussó, poden tirar un paperet si volen, però bueno. Poden demanar cita cridant al telèfon a qualsevol hora. Si no contestem, tornarem la cridar. I podem enviar també un WhatsApp. Al telèfon 670-82-88-80. 670-82-88-80. I també poden escriure un correu a villarreal@castelloncancer.com.
Estem parlant de Villarreal o
Villarreal, en dos L's i dos R's.
Important, ja tenim així uròleg.
Ja tenim uròleg.
Sí, ja. Que el que volem és plantar-li cara a la detecció. Li plantem cara i el que volem és anar quan antes a veure... No ho tenim?
Exacte.
Bé, ho tenim?
Perfecte.
Anem a veure
perfecte,
què anem a fer.
Exacte.
Ja n'hi ha un uròleg, ho té l'Associació Castelló contra el Càncer. Recordem que està al carrer Catalunya. Fa cantó en
Polo de Bernabé 29.
Darrere de Sant Pasqual.
Darrere de Sant Pasqual.
És a dir, si ve algú de fora, ja sabeu, sí, que on està Sant Pasqual... Així,
no li preguntarem on viu ni de on ve. El funcionament és el següent. Primer que res, s'extrau sang, se fa un anàlisi de l'índex, té un nom que en este moment pues, tinc la ment en blanc... RH o alguna cosa així. Bueno, no sé l'RH. Bueno.
Val, se fa una analítica de sang
que
determina si n'hi ha que anar aprofundint més.
Exacte.
No? I nosaltres ho diem això per què? Pues que perquè hem de sensibilitzar a la població masculina. Hem de promoure la detecció temprana. Hem d'informar sobre les opcions diferents de tractament perquè cada un té un tractament distint i n'hi ha més d'un. I des de luego tenim que fomentar la normalització de la enfermetat. No té que donar vergonya ni és ningun cas aïllat.
En absolut.
I, ojo, que la vergonya cria ronya. Vergonya ninguna.
No cap. Això no té la culpa ningú i si n'hi ha algun culpable no sabem qui és. Vull dir que...
A més, mos dona igual.
Exacte, mos dona
igual. Lo que volem és plantar-li cara.
Lo que sí que és veritat és que, bueno, avui per avui, l'índex de curació de, no d'este càncer, de molts càncers.
Sí, però com en este cas, avui és el dia del càncer de pròstata. I, a més,
és de lo que
hem donat la notícia de que ja n'hi ha un uròleg, pues que millor que, per si sí, per si no, que t'has notat alguna molèstia, tu crides allí, mireu jo, què voleu que vos diga? Jo vull que me revisen. Aneu, vos reviseu, que no? Pues escolta, una alegria. Que sí, l'alegria de saber-lo quan antes.
Perfecte. La llista d'espera serà curta. Vull dir que no...
Si algo lluites, Paco, tu i la teua associació és contra les llistes d'espera. Si algo lluiteu és contra això, perquè sabeu que és... Que és que millor o pitjor va en funció de quan antes li poseu solució.
Quantes vegades he anat jo en nom d'un pacient al SAIP, al Servei d'Atenció al Pacient de qualsevol hospital, inclús de València he anat alguna vegada i els ha dit què passa que esta persona està esperant tal que sí, que per protecció de dades no ho poden dir a mi, però bueno, d'alguna manera se
no,
menja l'expedient.
El que fem és lluitar en tots els sentits.
Exacte. I una cosa que té que saber la gent, anar al servei d'atenció al pacient no és anar a protestar, és anar a preguntar com està el seu expedient i preguntar la possibilitat de que si no el poden atendre prompte, que el deriven a un altre hospital, que n'hi ha molts, que n'hi ha molts que se poden atendre, que n'hi ha hospitals més grans.
És optimitzar recursos.
Exacte, exacte.
Han hagut jornades de salut en l'Hospital de la Plana.
Sí.
Vas estar, Paco?
No. Aprofite, no me van invitar.
Ui, que cosa més estranya.
No, bueno, pues un olvido és fàcil. Un olvido és fàcil.
Sí, perquè a més jo tinc que dir-te que són molt profitoses, van estar molt
són
bé.
Són molt profitoses, van estar molt bé. I jornades. Tinc molt bona relació en l'Hospital La Plana. Però bueno, pues això, pues...
Sí, sobretot perquè quan a més puestos vas com a president d'una associació, més coses pots traslladar.
Claro.
I més dubtes pots exposar allí també.
Així no és. Sí. Jo sempre punxant en el mateix forat. Sempre. Les llistes d'espera. I algun canal. Nosaltres hem anat a parlar inclús en la Generalitat, a veure què se pot fer.
Han hagut retallades en salut en este nou govern, Paco? Te consta?
Pues no me consta. No me consta si han hagut retallades. Però, des de luego, no veig tampoc avançar massa. Jo tampoc sé ni per què no, però jo sé que un dia ens van invitar a una charla que va vindre el senyor Mazón a Villarreal i va dir, en un mes tindrem el centre de salut de Torrehermosa estarà obert al públic. No sé per què, perquè a més jo en política no vull entrar, però no està obert.
Jo te preguntava sobre els jornades i sobre a lo que tu te conviden, perquè igual que t'he preguntat sobre la caravana del melanoma, és a dir, quins resultats obtenim de tots aquells esforços que fem?
Pues els resultats, des de luego, van ser els que vam impulsar entre l'Hospital La Plana, entre els directors de l'Hospital La Plana i nosaltres.
Jornades de salut.
Jornades, no sean, la Generalitat no... a mi no m'ha cridat mai per dir, mira, necessiteu algo. Nosaltres sí que hem anat a la Generalitat. Concretament vam anar a la Generalitat en la idea de dir, anem a veure, per este estiu, en tota la Comunitat Valenciana és possible que mos ficareu un dermatòleg a la nostra disposició, perquè això vos ahorraria diners a la Generalitat. Això vos ahorraria diners. 15 dies, un mes, un dermatòleg, nosaltres fiquem la caravana, fiquem tots els gastos, nosaltres mos apanyem de tot, el dermatòleg que vinga. La resposta va ser, és que, claro, així va de tot el món a demanar, per què a vosaltres sí i als altres no? Pues sí, és comprensible, però nosaltres fem unes coses i els altres fan altres coses. En fi, no és una protesta, però no és una satisfacció.
No, és el sentit de les accions que se fan com a cap d'una associació i coordinador d'associacions per a que això que estem parlant d'alguna manera anar atenuant l'abans o inclús tallant una malaltia, les possibilitats de poder aportar. Entonces, per això te pregunto sobre els jornades de salut i sobre si has tingut algun tipus de resposta de les accions que també fas i que seguiràs fent, eh?
Sí.
Perquè no es cansem mai, eh?
Sí, no es cansem mai. I, bueno, tenim resposta. Pues, bueno, sí. Tenim les portes obertes en tots els puestos que anem i tal. Ara, cridamos, què ens fa falta, tal... Aprofite també la Diputació. Pues, per nosaltres no té mai pressupost, xiquet. No sé què passa. Serà que no som prou importants? Mos atenen. Hem anat i tal. Sempre anem tard. Bueno, tampoc no és real. O sigui, a nivell d'associació, algo sí que mos han ajudat. Algo. Però a nosaltres ens agradaria, primer que res, pues, que estiguem més damunt de nosaltres, que quan fem coses que tenim que fer difusió, que vingueren, que ens acompanyen. Jo soc conscient...
Per la vostra part, cada volta crideu a la porta? És a dir, perquè clar,
sempre.
Eixa és, perquè allò també és, claro, de tota la gent que crida, evidentment, tu ja saps que eixa, quan és molt pesat, al final dius...
No, no volem ser pesats, però sí que volem dir-ho. Sí que volem dir-ho. Vull dir que... I que, a més, pues, bueno, és un tema que és de tots. Vull dir, jo no vull que vingui la presidenta de la Diputació a llevar-me la cara. No, 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 no. Ve a ajudar a la nostra, a la nostra societat. O sigui, que sí, pues això. Però, sobretot, pues, bueno, sí, mos han donat ajudes, però mínimes.
Sí, molt poquet. Generalitat, de moment, encara res.
Generalitat, pues això...
Els ajuntaments de les poblacions que estan, sí, no?
Nosaltres, la Generalitat... Sí, els ajuntaments, sí.
Tots els ajuntaments de les poblacions on està Associació Castelló contra el Càncer, sí col·laboren?
Sí, sí. Ens fa falta... no estava encara registrat en l'Ajuntament de Betxí, però vam anar a l'Ajuntament de Betxí, ens van atendre de meravella. Vull dir que... I crec que des d'ahir o després d'ahir ja estem registrats, ja parlarem. Però els demés, sí, el d'Alcora és una meravella, Villarreal, per supost, Onda també, i a més l'Ajuntament d'Onda segurament està millor de diners que el de Villarreal i ens ajuda més Onda que Villarreal, però bueno, no tenim queixa de Villarreal. Vull dir que l'atenció que tenim en Villarreal, pues, fan tot el que poden i és més, en la Generalitat, en Sanitat,
sí.
Me van dir, diu, dona-li l'enhorabona a l'Ajuntament de Villarreal, a l'alcalde o a qui corresponga, que no n'hi ha ningú poble de la província que li hagin fet una rampa com a l'accés del nostre,
de la sede
com l'han fet a vosaltres. Vull dir que això se té que dir. Això se té que dir perquè és així. És algo que ens preocupava. De fet, vam alquilar un baix en la idea de que allí podríem fer nosaltres una rampa i tal, i ens vam trobar en problemes que no se podia fer la rampa. No se podia fer la rampa perquè era picar i aparèixer en el garatge baix. Entonces se tenia que tocar la estructura, bueno, algo que era impossible.
Sí.
I a l'Ajuntament, li ho vaig dir a l'alcalde, l'alcalde va vindre a veure-ho, i a veure què se mos ocorris, pues mos van fer la rampa fora. Vull dir que, i això és d'agrair, vull dir... que el que da lo que tiene no está obligado a más. Vull dir que jo sé que l'Ajuntament de Villarreal de diners està fotut, però sí, però encara així, pues l'apoyo és... I, a més, pues això, ells sí que mos acompanyen a tot. Ells sí que mos acompanyen a tot. I de tots els partits. Bueno, Compromís no. Compromís no mos volen, o no ho sé, o serà casualitat. No he vist mai a... Els de Compromís...
N'hi ha tres de regidors, eh?
Ja
no
sé.
Mai hi ha anat ningú. Ja,
no, mai, no, no els ha vist. Bueno, que jo recorde, no. Per exemple, l'altre dia jo sí que esperava que vingués algú de Compromís, perquè el que van fer el...
Sí, parlem de lo que van fer el dijous dia 5.
El dijous dia 5 que van fer l'entrega de premis del certamen literari.
Literari.
Jo estic ficant-me ja en un...
Estàs parlant...
Estic parlant...
Paco, estàs parlant la veritat.
Estic parlant de la gent que veig que me falta.
Exacte.
Ni més ni menys.
Exacte.
Vull dir, jo sé que tots els partits polítics, jo sé que tots els partits polítics apoyen el que l'Ajuntament mos ajude. Vull dir, no tinc ninguna duda.
Estem parlant de l'Ajuntament de Villarreal en aquest cas. I a l'Ajuntament de Villarreal està el PSOE, Compromís, Vox, el PP i el no escrit.
Muy bien.
A qui troba a faltar vostè? Tu.
Jo, de moment, a Compromís. Això és la veritat.
Preguntarem.
En fi, tampoc passa res, vull dir que al final mos acompanya l'Ajuntament, però bueno, sí que pareix que és que quan fem
Paco,
coses...
Paco, com també preguntaré en la Generalitat al qui toque si se recorda en Castelló contra el Càncer i que també a Diputació, quan toque també preguntaré,
sí.
Perquè clar, és que soc molt curiosa i quan algú pregunta alguna cosa als micros i no contesten, però potser poden vindre i contestar sense arribar a preguntar-lo,
sí.
Jo, perquè com tenim la sort de que mos escolten.
De que mos escolten, i després i per això ho dic.
Me contesten, inclús estan en directe, és possible que mos contesten, si algú està sentint-mos, eh?
Sí, és possible, és possible.
Entonces, s'ha trobat a faltar, i quan s'ha trobat a faltar, i més en este cas, compromís en l'equip de govern, eh?
Vosaltres quan fem un event...
És a dir, la decisió de fer costat a Castellón contra el càncer l'han tingut que prendre entre el PSOE i Compromís.
I de fet ho han fet, i de tots els partits. Vull dir, ja ha dit que me consta que l'apoyo és de tots.
Sí, però quan se confeccionen uns pressupostos, Paco, el que decidís sí. El que està governant. I en este cas són estos dos partits que governen. Ai, sí, el PSOE i Compromís. Sí. Per tant, si estos dos partits han estat d'acord en que Castellón contra el càncer fa una labor que necessita eixer recolzament per part de l'Ajuntament, el estrany és que no acompanyen per exemple, en el dijous dia 5 que va fer el certamen literari.
Sí, és que és un tema molt xulo, i que a més el tema del certamen literari té molta més importància del que aparentment pareix que li donem.
I si ara està escoltant-nos algú que s'acaba de posar a la ràdio i diu el certamen literari, Associació Castelló contra el Càncer, què és, Paco?
El certamen literari, pues, se tracta de que anem les nostres psicòlogues i la nostra companya Maica Pérez van i donen unes charles, donen una charla sobre el tabaquisme, sobre els problemes que porta el fumar i tot això. Una charla, pues això, una horeta, una classe. Després, sobre esa classe, els xiquets fan un treball. Fan un cuento, cada un se ho inventa, és molt xulo perquè ho fan en la innocència que té un xiquet quan té 10 anys, que el que vol és transmitir... el que vol, en principi, és guanyar aquest xicotet premi. Això en principi. Però després, moltes vegades, lo emocionant és quan el cuento que estan escrivint estan recordant a un familiar seu, o que va morir, o que està patint càncer en aquests moments, o que ho va passar molt malament i al final ho va superar. Entonces, és algo que quan llegim aquests cuentos t'emociona. Vull dir, nosaltres ho passem bé llegint els cuentos i valorant lo que fan. I, claro, quan jo dic mos falta algú de l'Ajuntament, ese dia mos van vindre... Van faltar alguns perquè uns no podien, altres se van oblidar, en fi, lo que pot passar. Però ese dia estava el saló de la Caixa Rural, el saló d'actes estava pràcticament ple de gent. I els xiquets, quan veuen que l'apoyo que tenen, que està el senyor alcalde, que està l'alcalde de Onda, està l'alcalde d'Alcora, perdó, l'Ajuntament d'Onda, que venen tots els professors i tal, se senten arropats. I nosaltres que treballem de forma gratuïta i treballem tot l'any i treballem molt més de lo que se veu.
És que quan
és que
la paraula treballar a vegades la confundim. Mos ocupem molt perquè el que està ocupat és perquè li gra, i ahí no n'hi ha hores.
No, exacte, sí. Sí, a vegades me pregunten, tu per què fas això si no cobres? Pues no, pues i quantes coses fas tu que no cobres? Tu cobres les 24 hores del dia.
Sí, però el que a un li agrà...
Exacte, sí, jo a mi no vaig a casar, no vaig a... En fi, pues això, pues dedica la meva vida. Pues,
o sea, no arregles el món prenent-te un cafè, l'arregles des del punt de vista que vols arreglar-lo,
sí,
no?
Sí,
a tindre qualitat de vida. Sí. En la societat civil, evidentment.
Sí. I això, pues mos agrada, pues d'alguna manera, fem una labor que no se veu.
El dia 5 estava de gom a gom el saló d'actes d'ací de la Fundació, val? I és quan se diu qui ha guanyat?
I d'ahí se diu quan... Bueno, els guanyadors estaven presents perquè sí, van tindre la sort de que ells sí que van acudir, perquè podria haver segut, no, podria haver ser... No,
que aquest moment no ho saben.
No ho saben, hasta aquest moment no ho saben. O
sigui, aquest moment se fa públic.
En aquest moment, al saló d'actes acudixen els tutors de cada col·legi han elegit.
Quants col·legis han participat?
Crec que són... pues eren 48 grups. De quants col·legis? Jo crec que de tots. De tots els del poble. no sé quants són, però 20 i no sé quants. Jo un dia li vaig ajudar a Montse a enviar correus a tots i crec que va enviar 22 o 24 correus. Vull dir que
a tots els que s'han anat han participat.
Tots, exacte. Entonces, sí, jo crec que tots. Entonces, pues això, tots els que d'alguna manera els seus tutors han elegit, ells ja tenen un premi, que és pues, un material escolar, una motxilla, en fi, sí, està bé, mos costa diners. I d'ahí hi sent els guanyadors, dos guanyadors locals. Dos en Onda, dos en Alcora i dos en Villarreal, locals. Això són locals.
De cada municipi.
De cada municipi. I ahí els guanyadors locals, que van vindre d'Alcora, per això va vindre també l'alcalde, per això van vindre de l'Ajuntament d'Onda, vull dir que
sí, sí,
que sí, que l'alcalde...
Home, però perquè van acompanyats, és normal, som els màxims representants.
Exacte. Va vindre l'alcalde i va vindre una consellera, la primera tenint d'alcalde, i d'Onda també van baixar dos. Entonces, pues això. I ahí, d'aixòs sis, hi sen els dos guanyadors. I casualment un any van ser els dos de Villarreal. L'any passat va ser un de Onda i un altre d'Alcora, me pareix, i bueno, pues això cada any.
I com se tria el guanyador?
Bueno, pues això és un jurat en el qual jo també estic incluït. Pues les dos psicòlogues, la de la UCA de Cide Villarreal, la xica del...
Ah, la xica que bueno, que ha sortit de José Gilbert, que m'han parlat d'ella meravelles.
T'ho puc assegurar.
M'han parlat meravelles.
Pues ho corrobore.
Vaig parlar en el regidor de serveis socials, en Toni Marín,
Toni també me pareix que és part del... Sí, ell va acudir. És part del jurat, me pareix que també és part del jurat.
Pues li vaig dir que... I diu, està situant-se, Susana... però en breu la portarem a la ràdio perquè diuen que vamos, té un interès, és a dir, sí. Una persona molt vàlida.
Sí, una persona que a les... Jo, la meva medida sempre és la següent. Una persona que a les 7 del matí li pots cridar per telèfon i te contesta i que te diu ella, crida'm a les 7 del matí que és la millor hora pa parlar amb mi.
Bueno, jo te dic que m'han parlat meravelles. Pues, que pa substituir a José Gisbert...
Això té un valor.
José Gisbert era, per mi, jo crec que este home en este poble o en esta zona ha deixat el llistó molt alt.
Molt alt.
Ha resolt problemes que haveren pogut ser problemons i els ha agarrat de raïl i els ha tallat.
A més que era un tio que en una personalitat i unes idees molt clares...
I en una tranquil·litat.
Una tranquil·litat.
Que ella soles ja anava un pare, una mare, un fill, el que siga, i ja deia, tranquils, anem a abordar-lo des de raïl. I ja ha llevat problemes molt greus. Jo, de veritat, no li podrem pagar a aquest home el que ha fet així.
Pues esta xica jo crec que no baixarà el llistó. Jo crec que
bueno, i quan m'ho van dir, me dona molta alegria, perquè, clar...
Ja la coneixeràs.
Te se'n va
ja la coneixeràs.
Un pes pesat d'aquestes característiques i penses... Pel que tu, però per la que ve, tu saps quina responsabilitat estarà a l'altura de...
Saps que la meva companya Montse és la coordinadora del certamen literari.
Sí, sí.
Pues enguany estava encantada. Ai, esta xica, és que cada vegada que li agarra el telèfon, perquè Montse encara és molt de cridar. Jo sempre, quan antes de cridar, sempre envio un WhatsApp. Te puc cridar, me pots cridar, tal. Però Montse és primer que res marcar. I és que sempre m'agarra el telèfon o me torna a cridar. Això és un punt. Això és un...
Bueno, jo estic encantada. Dos guanyadors, i dels dos guanyadors, en este cas han sigut els dos de Villarreal.
Els dos de Villarreal.
Bueno, els convidem a que vinguin quan vulguin per a que deixin el conte contat.
Sí.
I que després se pugui escoltar.
Sí, perquè a més és molt xulo. És molt xulo, és molt xulo, és molt xulo, és molt xulo.
Però això ja de tindre un conte radiofònic.
Això ho tindrem en compte també per l'any que ve, perquè l'any que ve ho tenim que muntar d'alguna manera que això tinga més difusió. Perquè n'hi ha contes d'aixòs que
fan reflexionar.
Que fa reflexionar.
Home, però jo crec que el gran treball se fa quan tu des d'una edat tan primerenca els contes el que ocorris i ells mateixa ja desenvolupen una història que faran que ells no la vitgen aquesta història.
Jo l'altre dia...
El treball és molt bo, eh?
Sí. I té molta difusió, perquè imagina't, això se fa...
Només en el treball que fa en els... en els xiquets i xiquetes, eh?
Sí, 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 sí. Això té molta difusió, primera perquè ja fa, pues, des del 2012 que se va, en Villarreal no se feia, però se feia en Onda i en Alcora. Tot això va creixent, va creixent, va creixent. En un any crec que en Villarreal han participat 1.200 xiquets. 1.200 xiquets que parlen les seues famílies, les seus amics i tal, i l'any passat, pues, si no eren 2.200, eren 1.100, i vull dir que tot això al final aplega. I al final mos mentalitzem, sense voler mos mentalitzem. Jo era el primer que també fumava i no me donava compte de lo ruïn que era el tabaco, i no me donava compte que entrar a la caixa rural fumant pues era en principi de poca educació i després poc saludable, des de luego. Pues estes xicotetes coses a mi i a tot el món mos va influint en la nostra mente. Mm-hmm. Mos va influint i mos va, ara ja ho veig malament, ja veig que ja no en la caixa rural, sinó en el carrer proper d'on hi ha xiquets i tal, ja veig que està mal vist fumar. I que a mi no me s'ocorreria jamás encendre un cigarro, bueno, no fumé, però no me s'ocorreria jamás encendre un cigarro.
És la diferència de lo que ens van vendre a nosaltres, que era allò de molt xic i molt guai.
Claro, sí, entonces, pues claro.
Al que en este moment estem formant per una societat que després no tinga que trobar-se en fer-li front a malalties que costen tants diners de resoldre i tants anys d'investigació.
I tants disgustos i tants problemes i tant, i tant, sí.
En fi, Paco, no se'ns queda res més que dir.
Sí, queden moltes coses, però tornarem, perquè, bueno, sempre...
Aquesta frase és la del Villarreal, eh? Tornarem, te'n recordes?
Tornarem.
Van tornar i estan en guany en Champions.
Per ser, enhorabona, Villarreal. Que mos emociona i que mos fa festes i tal. Ja estem pensant que no mos canvien els asientos, que en guany volem estar en el mateix lloc que estem.
És una comunitat.
Ojo, eh? Ojo el Villarreal. Ojo el Villarreal. Que ben gestionat està.
Pues com això tot volem, no?
Així no és.
Així que encabet,
sí, sí, sí.
I les uns llargues
posades. Fer les coses bé i això dona satisfacció i mos fa créixer.
Pues Paco Bielsa, president de l'Associació Castelló contra el Càncer de Villarreal i coordinador provincial. Moltes gràcies per haver estat.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Villarreal i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
The hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Ja sabem que anem a consultar-li a la clínica del doctor Rojo allò que ens preocupa. Com, per exemple, sentir que un jugador de futbol diu que posar-se protecció per a prendre el sol com que no és massa recomanable, no?
Bueno, habría que oír exactamente qué declaraciones ha hecho y en qué contexto. El tema, eso es un tema que es un poquito peliagudo, porque por una parte tenemos el tema de los problemas que trae consigo el exceso de sol, que no son cualquier cosa, un cáncer de piel, un melanoma, sabéis que es uno de los cánceres con más índice de mortalidad. Entonces, es algo a tomar mucho en cuenta. Y otra cosa es, posiblemente, este chico, pues en otro contexto, pues a lo mejor está hablando de a primera hora de la mañana, no sé, había que verlo, ¿no? Pero bueno, por una parte, eso, vamos a desglosar, ¿qué pasa con la protección solar? Bueno, pues sabemos eso, que el sol, desde hace algunos ya décadas, con todo el tema de la capa de ozono y todas estas cosas, sí que ha habido una incidencia muy alta de cánceres de piel. Entonces, la única forma de prevenir es eso, proteger a la piel de esa radiación solar, de esa radiación ultravioleta A, de la B, que es la que perjudica, aunque la A no creáis tampoco que es inocua, ¿eh? O sea, ya hace ya muchos años que se sabe que tampoco es bueno. Por otra parte, está el tema de la vitamina D, que siempre lo comentamos, ¿eh? Que la vitamina D necesita de la acción del sol, porque nosotros la tenemos en forma de provitamina y necesitamos que con el sol se active para convertirse en vitamina D absorbible y que podamos utilizar. Pero siempre lo decimos, ¿por qué en la Comunidad Valenciana, que tenemos sol prácticamente los 365 días del año, todo el mundo tiene un déficit de vitamina D? No tiene ningún sentido. Y me consta que mucha gente no utiliza protector solar durante todo el año. Bueno, pues siempre lo hablamos, no solo dependemos del sol, dependemos también de un montón de sustratos, de esos cofactores que ayudan, cofactores enzimáticos. Siempre lo hemos dicho, la gente en el Mediterráneo, cuando hablamos un poquito de genética, tenemos casi todos una mutación que nos hace metiladores lentos. Sí. Y esa metilación lenta sí que también nos influye para que ciertas reacciones metabólicas no se produzcan como se deben producir. Entonces habría que ver primero eso, cada caso particular, pero en general nosotros siempre recomendamos protección solar, siempre. Sí que es cierto que hay que ver qué tipo de protección solar utilizamos. Las formulaciones son distintas de unas marcas a otras. Normalmente se utilizan filtros físicos, o sea, que eso es algo que la gente cuestiona, ¿no? O sea, yo sabéis que siempre lo digo, yo por ejemplo Body Milk no utilizo. Yo salgo de la ducha todos los días sin Body Milk, porque sí que es cierto que a lo largo de los años la piel sí que absorbe, o sea, no absorbe como cuando comemos algo, pero sí que las sustancias penetran. Si no, no tendría ningún sentido el que nos dieran una crema el dermatólogo para curarnos algo. Entonces, partiendo de la base de que sí que hay una cierta absorción, sobre todo a través de los folículos pilosos y los folículos también grasos, hay que tener en cuenta que algo de toxicidad sí que puede aportar el consumo diario a lo largo de muchos años. Entonces hay que saber qué tipo de protectores utilizamos, hay que saber la decomposición de los productos, pero sí que es cierto que el cáncer de piel es una cosa muy seria, y aparte el tema ya estético también, ¿no?, por la parte que nos toca de las manchas. O sea,
claro, después de haberte expuesto al sol sin protección, uh-huh. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, cojo más tono en unas partes del cuerpo que en otra, incluso utilizando protección.
Claro. Es que, vamos a ver, el color, o sea, el bronceado es un mecanismo de protección. Nuestro cuerpo, para aislarse de alguna forma de que esos rayos penetren a nivel más profundo, lo que hace es crear una barrera de melanina, que es el pigmento de la piel. Entonces, es una situación en la que el cuerpo va a fabricar, porque los filtros solares, o sea, los protectores solares, lo que hacen es permitirnos estar expuestos más tiempo.
Disfrutar más.
Estar más tiempos expuestos
del campo,
a ese sol.
De la sin playa.
Que, claro. Entonces, según la potencia, factor 15, factor 30, factor 50, eso nos está diciendo el tiempo de más que podemos multiplicar exponiéndonos al sol sin riesgo. Pero recordad lo que decimos, o sea, a las dos horas ese protector solar ya se inactiva, ya deja de funcionar. Entonces, hay que reponer el protector solar cada dos horas.
Claro.
Eso en situación normal, lo que dices tú, de paseando por el campo, pero si nos bañamos, si estamos haciendo ejercicio y sudamos, en el momento en que empezamos a sudar, ese protector solar deja de funcionar. Entonces hay que irlo reponiendo. Entonces realmente nadie se protege, aunque te pongas un factor 50, no estamos protegidos aislados como si estuviéramos rodeados con una película, ¿no? Y luego lo que comentábamos hacía unos días, hay estudios que nos dicen que aunque tú te protejas la piel de la cara, la piel de las manos, las zonas que tienes expuestas que no quieras que se te manchen, la activación de la melanina es una reacción química del organismo. A partir de la melanina se produce, fijaos, a partir de la tirosina, que es la misma que se utiliza para fabricar las hormonas tiroideas. En el momento en que el cuerpo en alguna zona activa ese mecanismo, no lo va a activar solo localmente. O sea, se produce una activación en todos los niveles, es lo que decimos siempre que hablamos del organismo, ¿no? O sea, una misma sustancia, una misma enzima nos sirve para muchas cosas. Entonces, eso tú comes algo y las reacciones químicas que se producen desde los neurotransmisores del cerebro, o sea, somos un todo, no somos partes. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es, si nos exponemos al sol, vamos a producir eso, una mayor producción de melanina para protegernos. Si no tenemos la piel perfectamente cuidada, equilibrada, pues entonces va a haber zonas en las que esa melanina se va a concentrar más y nos van a salir esas manchas indeseables. Pero bueno, en general,
que después son bastante complicadas.
Son complicadas de algunas, sí. Depende de la
profundidad. O el tiempo que las tengas.
Y depende del lugar en el que se encuentren. Porque ya acordaos que siempre hablamos de epidermis, capa más superficial, dermis, capa más profunda. Pues las que están situadas más cerca de la epidermis, esas son más sencillas de eliminar. Porque esas con las luces pulsadas enseguida se eliminan. Las que ya son profundas, las que son como consecuencia de alteraciones hormonales como el tomar la píldora, el haber pasado por un embarazo, el tomar cierta medicación, esas manchas están, el pigmento está alojado en zonas más profundas de la piel y con una luz pulsada no las vamos a poder eliminar. Vamos a necesitar ya un láser que trabaje a mayor profundidad.
Claro, porque en un principio tú coges protección porque cuando tienes nenes o cuando vas con niños que quieren disfrutar, ellos van a pasárselo bien a la playa, al campo, y tú los proteges.
Sí, porque tenemos conocimiento, porque cuando yo, por ejemplo, nosotros éramos pequeños, yo tampoco recuerdo que mi madre estuviera todo el día untándome. O sea, no. Yo eso ya lo recuerdo ya de adolescente, que ya era cuando ya empezó a salir toda la información real.
Pero, claro, tenemos un poco distorsionado esto, porque resulta que es para que los niños disfruten en la playa o los adolescentes, que también nos lo pasamos genial cuando hemos ido con esta edad. Sí. Entonces, sí, nos tenemos que poner protección, pero después cuando ya te entra aquello de no, es porque yo me quiero poner morena, por esto esa declaración el futbolista dice no, si yo me quiero broncear. Ahora bien,
claro,
tú vas, no te pones protección y entonces es cuando tienes zonas con distintos colores en distintas partes del cuerpo. Es decir, sí, el color no se unifica.
No, no, de hecho, el exceso, o sea, esta gente que ha ido acumulando horas y horas y días y meses de sol, al final pasa todo lo contrario. O sea, tú ves que están muy bronceados y que tienen un montón de manchas blancas, despigmentadas. O sea, fijaos bien en esta gente que está socarrada, veréis que su moreno no es uniforme, está con zonas, con puntitos, a veces ya del tamaño de una moneda, con zonas despigmentadas, blanquitas. O sea, eso es un síntoma de alguien que ha estado expuesto a lo loco durante muchos, muchos años al sol. De todas formas, lo del futbolista este supongo que vendrá por todo el tema de la moda de hacer el callo solar.
Ah, es verdad.
¿Vale? Que la teoría es, si yo me voy exponiendo poco a poco al sol en horas que no es, pues mi piel ya está protegida y puedo exponerme libremente. Bueno, pues yo me parece muy bien lo de hacer callo solar porque es la forma en la que hay que broncearse, o sea, poco a poco, gradualmente, pero yo... Aún teniendo un callo solar, me pondría protector.
Sí, pero ya está, ¿vale? Es decir, yo he llegado a la clínica y has dicho, Susana, sacarla y cunificarla porque te noto ya manchas. Uh-huh. Es decir, luego existe esa posibilidad, de hecho, a mí se me ha hecho, de unificarme, uh-huh, al menos, no tener la cara, porque además es que yo creo que en invierno, sobre todo, se nota muchísimo. Y sobre todo cuando vas cumpliendo años, cuando tienes manchas,
sí,
que no consigues unificarlas ni siquiera con maquillaje.
Claro, es que además es una cosa que envejece
muchísimo.
Mucho. Envejece mucho, quiero decir, hablando ya solo a nivel estético, uh-huh, ¿eh? O sea, una piel manchada es una piel que la ves
maltratada
y ajada. Entonces sí que es cierto que solo con hacer unas sesiones de láser y de luz pulsada y el dejar esa piel más luminosa, la verdad es que mejora muchísimo la apariencia.
Tema tratado, pausa de publicidad y vamos a por otro.
Hola, en Diven Marina. Y el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música de una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa.
I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteris.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
I continuem després d'aquesta pauseta de publicitat i en este cas anem a parlar de intoleràncies que jo no tenia ni idea que tenia i ara resulta que no me senta bé.
Claro, es normal, ¿eh? Con la edad te haces más intolerante, Susana. Ya no toleras a los imbéciles, ya no toleras un montón de cosas. Es
ni
normal.
Ni a las imbéciles.
Ni a las imbécilas.
Eses.
Imbécilas. Sí. Nos hacemos intolerantes.
A mí la coca de tomaca magrano me encanta. Bueno, pues...
¿Qué vicios más baratitos tienes? Qué sencilla eres.
Me he hecho dos de coca de tomaca y bueno, un ardor consiste que era embarazada. Iban a pensar, bueno,
a ver,
igual.
¿Sí va a ser eso?
No, yo te diría que no.
Vale.
Y yo digo,
descartamos.
Sí, no me
hay que ir descartando.
Mare de Déu, maniobre una. Resulta que si la tomaca, me van a decir, igual la tomaca estaba ácida, pero claro, no me va a sentar mal a mí.
Uh-huh. Y, porque eres muy sensible.
Vale. Y claro, Jo ara ja sóc intolerant a la cua de tomaca?
Pues mira, no, no. Para eso habría que hacer un proceso y descartar otras cosas. Mi recomendación es que te comas coca de tomate varios días y veas si realmente siempre, cuando comes la coca de tomate, te da. Porque a veces es una cuestión simple de, por lo que sea, esa coca de tomate la has mezclado con un refresco, con cola y esas interacciones han sido lo que ha dado lugar a ese desajuste digestivo.
Y claro, tú, dona Conter, acabes de decir lo que has de hacer es menjar varios días coca de tomate.
Claro,
y ahora sentirem els oients estos que dirán, wow, yo vaig a eixe metge, porque clarament diu, a mí no me senta, vaig tindre indigestió, vostè indigestes tres días y después ya descartarem, ¿no?
No,
uy, qué guay no, poder menjar de todo.
Pero vamos a ver, o sea, no seamos más papistas que el Papa, ya, porque ya. Una vez algo nos siente mal, no vamos a decir que somos intolerantes a eso, habrá que ver si realmente somos intolerantes a eso, entonces prueba error, o sea, si resulta que eso, que tomas un par de veces más coca de tomate y te sigue cayendo como un tiro, bueno, entonces ya vamos a pararnos a ver qué parte de la coca de tomate te sienta mal, porque a lo mejor no es el tomate, a lo mejor es que estás con las vellosidades intestinales irritadas y el gluten de esa masa te está sentando mal. No tiene por qué ser el tomate, puede ser el gluten, puede ser la cebolla, puede ser un montón de cosas.
No, pero cuando estabas dient, es verdad que cuando estás menjant coca de tomaca, tú imaginas, ¿no? Así, cuando va la coca de tomaca, van los cacaos, les papes, el
claro,
no sé cuánto, no sé més,
claro.
Y no era ya van això. Lo que pasa que yo lo que notaba era ardor y a mí, porque además el cervellet es sabut, siempre, cuando algo te cau mal, y no sé a tú te pasa, lo que te va al cap es de un dels menjars. Yo siempre pensé en algún. Digo, ostras, este... Yo creo que es el que me ha caído mal.
Bueno, yo soy mucho más tolerante, entonces no le echo la culpa siempre al mismo, ¿eh?
¿Recordáis que van a hablar de que tenéis más de six sentits?
Claro.
¿Eh? Es sí, decir, sí, allo de la intuición que no
la interocepción y la propiocepción, sí, sí. Pues tú... Es verdad que las mujeres somos más interoceptivas, o sea, tenemos muchos más sensaciones, o sea, somos más capaces de detectar exactamente en nuestro interior lo que está sucediendo. Pero el tema de las intolerancias, ya sabéis que yo siempre lo comento. Es imposible que alguien sea intolerante a... Te hacen una analítica, unos te sacan 80 alimentos, otros de 240 alimentos y que seas intolerante a 200. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a tenerte que pasar la vida comiendo solo una cosa? No es saludable. Siempre lo decimos, salvo en intolerancias que ya genéticamente se puedan demostrar, cuando alguien es intolerante a muchas cosas, en realidad lo que tiene es un problema de disbiosis intestinal. O sea, y ese desequilibrio en su microbiota provoca que ciertos alimentos no los digiera como toca. Entonces, tenemos un montón de pacientes a lo largo de estos años que nos han pasado por la clínica, que ya nos han llegado de otros sitios con la lista de los 50 alimentos que no pueden comer porque son intolerantes. Y después de hacerles un estudio de disbiosis intestinal, mejorar esa disbiosis, si hay permeabilidad, si hay la permeabilidad, reequilibrar cepas, pues ya han podido volver a comer de todo y sus intolerancias han desaparecido. Ahora, otra cosa es, siempre lo comentamos, la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Recordad que la intolerancia a la lactosa, nosotros, los mediterráneos, tenemos una intolerancia distinta a la de otros países. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque la lactosa es un azúcar que está presente en los lácteos, en la leche, que teóricamente los mamíferos en el momento del destete dejan de fabricar la lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir la lactosa. ¿Qué pasa? Que en los humanos hay a quien a lo largo de los siglos se ha ido, esa mutación ha ido, ese gen ha ido mutando, porque como hemos alargado el consumo de leche, pues el organismo se ha adaptado y ha seguido fabricando lactasa. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que tiene el gen original y en el momento, a los 3 años prácticamente es la edad media, se desactiva y esa persona realmente tiene una intolerancia real. O sea, no tiene lactasa, no tiene la enzima que digiere los lácteos y le sientan fatal.
Estaba pensando en eso, en el momento en el que esta persona se hace intolerante.
Claro, eso es en el caso de la lactosa
y el gluten.
Y la lactasa. El tema del gluten es ya la celiaquía, ya es otro tema más serio. Pero sí que es verdad que cuando hay un problema de disbiosis intestinal y hay una y si hay permeabilidad, además, el gluten, o sea, la gliadina, que es la molécula en concreto que es la que produce esa irritación, la gliadina es muy irritante. Es una molécula muy irritante. Entonces, si tenemos ya una superficie intestinal, esas vellosidades ya alteradas, es una de las que más reacción inflamatoria producen. Y si encima hay permeabilidad, recordad que muchas veces si esa molécula entra al torrente sanguíneo siendo una molécula de mayor tamaño porque no la hemos podido digerir en condiciones, va a producir una reacción real de cuerpo extraño, antígeno-anticuerpo. Entonces, ahí sí que se va a producir realmente una reacción del organismo y sí que muchas veces la molécula del gluten, la gliadina, tiene una estructura atómica, o sea, físicamente es muy, muy parecida a las hormonas tiroideas. Entonces, muchas veces, como consecuencia de ese problema intestinal y el gluten, se producen enfermedades autoinmunes como consecuencia de que al ser muy similares, recordad que siempre contamos que para cada cuerpo extraño, por decirlo de alguna forma, o sea, para cada reactivo, el organismo tiene, o sea, llave cerradura, ¿vale? Encaja, o sea, tiene sus anticuerpos específicos para esa sustancia. Pero ya os digo, si una sustancia es muy, muy parecida y utiliza la misma cerradura que,
claro,
entonces, ¿qué nos va a suceder? Pues que a lo mejor el cuerpo, como consecuencia de esa irritación, como consecuencia de la gliadina, pues va a atacar también a las glándulas tiroideas. Y a veces tenemos tiroiditis, o sea, inflamación de la tiroides, o sea, de como consecuencia de que nos estamos, eso, u otras enfermedades autoinmunes, artritis reumatoides, como consecuencia de la similitud de esas sustancias con otros alergenos que han desencadenado la reacción inmune en el organismo. Es súper interesante. Pero bueno, en general, ya os digo, salvo el caso de celiaquía, es otro tema, ¿eh? Eso es una cosa ya grave. No hablamos de intolerantes al gluten como consecuencia de una disbiosis, intolerancia leve. No, la celiaquía es una enfermedad.
Y sin embargo, seria. Hay gente que la ha descubierto ya mayor, ¿eh?
Sí, porque es lo que cuando hablamos también de ir al baño, la gente da como algo natural, lo acepta con naturalidad, algo que le sucede desde siempre. Entonces, si tú siempre has vivido desde pequeño con malestar digestivo, cuando comes tienes digestiones pesadas, lo das como algo natural. Y bueno, y desde pequeño, este niño, es que este me ha salido el flojo de todos los hermanos, fíjate, que se han creado todos, y este siempre está delgado, siempre le sienta todo mal, está...
No ha crecido, no, a lo mejor. No,
exacto. Y bueno, pues lo... No le das mayor importancia, lo normalizas, aunque no es normal. Y es lo que decimos, no, yo es que voy al baño cada 4 o 5 días. Pues mira, no es normal.
O
no,
voy
es
mucho.
Que, claro, no, es que toda la vida ha sido así. Bueno, pues no es normal.
No.
Ni es normal ir cada 4 o 5 días, ni es normal ir 5 o 6 veces al día. No, ninguna de las dos cosas es normal. Que tú estés acostumbrado y le restes importancia, eso es otra cosa, pero normal no es... Entonces hay que tener eso en cuenta,
es
que
como...
muchas veces eso aceptamos las cosas y no le damos la importancia que realmente tienen.
¿Esto de que cada vez que como se me infla el vientre es porque como muy rápido?
Bueno, puede ser que si comemos muy rápido es normal que se nos inflame el vientre porque no habremos masticado lo suficiente, con lo cual no hemos dado tiempo a que las enzimas que digieren los carbohidratos, que empezamos en la boca, en la boca tenemos la amilasa, que es una enzima que hidroliza ya, empieza a hidrolizar los hidratos de carbono. Cuando llegamos al estómago tenemos el ácido clorhídrico. Ese ácido también ayuda ya a digerir un poquito las proteínas. Seguimos bajando. Y cuando ya llegamos al primer tramo del intestino delgado, ya ahí le añadimos las enzimas pancreáticas, que sí que van a ayudar mucho con el tema de grasas y proteínas, y luego también la bilis para el tema de las grasas.
Madre mía.
Entonces, todo eso trabaja en intestino delgado y ya consigue reducir las moléculas a un tamaño para que podamos absorberlas. Pero la fibra y las partes fibrosas, por decirlo de alguna forma, de proteínas que nosotros no hemos absorbido, eso llegan al colon, al intestino grueso, y ahí es donde fermentan. Pero ¿qué pasa? Si por un exceso de consumos de antiinflamatorios, antibióticos,
protectores estomacales.
Protectores estomacales, entre comillas, porque los zoles. Sabemos, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, no son protectores estomacales. Técnicamente son inhibidores de la bomba de protones.
Sí, señor.
¿Qué quiere esto decir? Un protón es un hidrógeno positivo. El ácido del estómago es ácido clorhídrico, CLH. Si tú, negativo, si tú le das inhibidores de la bomba de protones, o sea, inhibes ese hidrógeno, no se va a fabricar el ácido clorhídrico.
Claro.
Entonces, vamos a tener, por una parte, por ahí cloro suelto por el estómago, pero no es ácido clorhídrico capaz de ayudar a la digestión. Con lo cual, esa primera fase importante de digerir esos alimentos, nos la vamos a saltar. Entonces, no protegen, o sea, protectores hay, mira, el aloe vera, la melena de león. Hay un montón de sustancias que sí que nos ayudan a proteger, a recubrir esas mucosas y aislarlas un poquito. Pero los omeprazoles, pantoprazoles, no protegen el estómago. O sea, lo que evitan es que se fabrique ácido. Luego, no son la panacea para, como me voy a pegar una comilona o como voy a tomar mucho antibiótico, mucho antiinflamatorio, voy a protegerme el estómago. No. Eso está mal pautado. Hay otros protectores.
Pues años y años,
sí,
y años pautando.
Gente, no, hay gente que lo toma años
todos
y años y años. Con lo cual, esas personas que siguen teniendo reflujo, ¿y por qué tienen ese reflujo? Pues no es por exceso de ácido. Es por déficit de ácido. O sea, porque en vez del ácido hacer su función y bajar, pues lo que hace es que intenta ascender a ver si en esa zona más, por decirlo de alguna forma así más sencilla, en la zona superior es capaz de fabricarse como Dios manda. Y no. Entonces, todo eso es igual a una disbiosis intestinal. Tenemos una disbiosis intestinal y ¿qué ha pasado? Pues que como no tiene el tubo digestivo, el pH adecuado, eso nos ha hecho que en vez de estar cada vez de más ácido a menos ácido, pues al final conseguimos que sea mucho más alcalino, mucho menos ácido, con lo cual no vamos a digerir bien los alimentos y las bacterias que deberían estar solo en el colon nos han ascendido y pueden anidar perfectamente en el intestino delgado y ahí se fermenta. Porque recordaos, o sea, intestino delgado nuestro, nosotros absorbemos, o sea, nosotros digerimos, hacemos la digestión y absorbemos. Colon, intestino grueso, nosotros ya ahí no trabajamos, ahí trabaja la microbiota y fermenta lo que nosotros no hemos podido digerir y lo convierte en otras sustancias beneficiosas, en ácidos grasos de cadena corta y en, sobre todo el butirato, que es alimento para las células del intestino, pero en colon. Pero cuando comemos y enseguida nos inflamamos, pues eso es anormal. O sea, lo normal es si comemos algo y nos podemos inflamar un poquito, pero nos podemos inflamar a partir de los 90 minutos de haber comido, que es cuando ya está trabajando la microbiota. Ya hemos pasado por nuestra digestión, nuestra absorción y ya ha llegado ese alimento al colon y ahí empieza la fermentación. Pero si esa sensación la tenemos recién comidos, ojo, porque no estamos funcionando bien, que no quiere decir que sea peligroso y malísimo, pero sí que es cierto que hay muchas cepas que ya sabemos que el tenerlas en exceso pueden ocasionar problemas tipo tumores a largo plazo. Entonces hay ciertas cepas que son procancerígenas, hay que tenerlas controladas.
Yo me quedo, y muy importante, lo primero es que hay que masticar bien.
Masticar muy bien,
no
los alimentos.
Rápido. Es decir, empecemos por hacer las cosas bien.
Claro, eso es
desde
lo ideal.
Desde el principio, si hacemos bien lo de masticar, después todos vamos abordando si hay otro tipo de problema.
Claro.
Una buena masticación. Ojo, Por ejemplo, el problema que tenía mi hija era, y además lo sabéis claro, vosotros perfectamente, era que no...
Funcionalidad claro, de la boca, de la claro. Boca.
Ojo en los problemas sí, sí, que porque, abordándolas desde el principio.
Sí, porque además, fijaos que mucha gente no se da cuenta, a veces nos llegan a la consulta de dental gente que no ocluye bien. Que,
claro.
O sea, lo normal es que los dientes superiores... encajen por encima de
como
los
una
inferiores,
caja de zapatos.
Justo como una solapita. Y hay gente que encaja borde a borde, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que las muelas no están
no
contactando. Entonces, por mucho que quiera, esa persona no mastica igual, porque no hay contacto de muela con muela para triturar bien esos alimentos y disgregarlos. Entonces, y no le dan importancia. Y sí que tiene mucha importancia, o sea, aparte que a la larga eso le va a dar una artrosis de mandíbula y va a estar con problemas y con dolor, pero sobre todo el tema funcional de las mordidas es importante porque es que la digestión empieza en la boca.
Uf.
Empieza en la boca.
Alicia, me lo voy a poner como ejercicio, aquello de comer,
sí,
porque sí. Es que siempre comemos deprisa, sí. Sin masticar bien.
Es cierto.
Y claro, después, ¿cómo no queremos tener este tipo de problemas? Empecemos por el principio.
Luego, punto. Aparte, para la gente que tiene facilidad para coger peso, es también muy importante el masticar mucho, porque con eso sí que vas dando tiempo a que ciertas hormonas, las de la saciedad, pues vayan trabajando. Entonces, con menos, o sea, la misma cantidad de comida, si la alargas, pues va a hacer que la sensación de saciedad aparezca antes, con lo cual vas a restringir las cantidades de alimentos.
Te cuento una anécdota.
Venga, va.
Para que nos riamos. El domingo, pues bueno, es paellita, ¿no?
Claro, esa es sagrada.
Y claro.
Pero esa sagrada incluso en las dietas de perder peso. En Valencia es sagrada.
Y bueno, yo, pues porque evidentemente, pues eso, pues me cuido, ¿no? Pero en domingo es paellita y tenía una persona que, pobrecito, pues tiene problemas digestivos y tal, pero que le dejan saltarse la dieta de vez en cuando. Y yo le decía, lo tenía delante, y yo le decía... Paco, vamos a comer poco a poco y vamos a disfrutar la paella. Y entonces los dos nos comimos la paellita tan a gusto. Digo, vamos a masticarla bien. Fíjate, es el placer.
Sí. La gente que hace mindfulness es una de las cosas que también trabajan, ¿no?
Sí.
El tema de eso, tienes que estar cada momento, o sea, eso, haz caso, disfruta de las sensaciones,
claro.
de tu enterocepción, de... Entonces, sí, concéntrate en lo que estés haciendo, focalízate, ¿no? O sea, céntrate en eso.
Pues le cambió la cara y los dos de repente, todo el mundo hablaba y todo el mundo tal. Nosotros no hablábamos ni nada.
Estás disfrutando.
Disfrutando de la paellita los dos. Y dijimos, sí que es verdad, oye, ¿cuánto rato nos ha durado y qué bien, cómo hemos disfrutado?
Descubriste el umami, ¿no?
Total. Alicia Santos, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros una semana más. Gracias.
I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why?
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando, aunque sea tarde.
Yeah.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Vostè reuneix amb la directora general de formació professional, que confirma que l'alumnat s'ha pogut inscriure amb normalitat en este cicle que continua en les dues unitats del curs 25-26. Després ahir, així en esta casa, ens fem ressò de que la Generalitat havia anul·lat este curs tècnic esportiu perquè evidentment és el que ens havien fet arribar. Vostè va preguntar a partir de que s'assabenta d'esta informació, d'esta publicació?
Bé, jo sí que sabia abans, no? Quan en el moment en què van eixir el període d'admissió dels cicles formatius, jo vaig fer aquesta feina de mirar quins cicles hi havia a Vila-real per al curs següent i vaig veure que se mantenien els cicles que hi havia, no? La sorpresa és quan, com tu comentaves l'altre dia, veiem una publicació del Partit Socialista assegurant que s'eliminava este cicle que s'impartís en l'Institut Miralcamp, que és de turisme actiu, però que el nom és Guia en el Medi Natural i Temps Lliure. El Partit Socialista, d'una manera increïble, assegurava en les seues xarxes socials, i així ho replicaven els socialistes de Vila-real en les seues xarxes socials, era literalment que Mazón eliminava aquest cicle d'FP en l'Institut Miralcamp, no?
I també en un institut de Morella, és a dir, denuncien els dos instituts.
Correcte, jo em preocupo de la part que em toca, que és la de Vila-real, i el primer que faig és, primer de tot, anar a veure, com diria, i sa oferta formativa que se publica el mes de maig, on apareixen tots els cicles que s'impartixen en tota la Comunitat Valenciana, i quan ho vaig a oferta d'FP per al curso 25-26 publicada el mes de maig per la Generalitat Valenciana, veu clarament que a Vila-real, en l'Institut Miralcamp, dins de la família d'activitats físiques i esportives, apareixen aquestes dues unitats del guia en medio natural i de tiempo libre. Tot i això, jo contacte en la direcció del centre de Miralcamp, que m'asseguren que per al curs que ve continuaven tenint aquestes dues unitats i que, de fet, del 23 de maig al 2 de juny, que era dins del calendari d'admissió per al curs 25-26, on els alumnes podien sol·licitar inscriure's en el cicle que consideraren, que ells havien fet en total normalitat aquest procés d'admissió, no? Entonces, clar, això em pareix increïble, no? Perquè que s'assegure públicament que la Generalitat Valenciana ha eliminat un cicle d'un institut de Vila-real, quan això és totalment fals, em sembla molt greu, no? Perquè això, jo inclús, alguna persona que havia sol·licitat aquest cicle, vaig poder parlar amb ella, i havia generat certa alarma entre la gent que havia optat per inscriure's a aquest cicle formatiu quan veuen que, segons el Partit Socialista, aquest cicle s'havia eliminat, no? I és algo que és totalment fals. A més, contacte també en la Direcció General de Formació Professional, en què havia tingut ja una reunió per a l'altre tema, si vol, que després parlarem, i me confirma que no, que això era absolutament fals, que l'Institut Miralcamp tenia aquestes dues unitats del cicle de guia en medi natural i temps lliure, no? I el més greu de tot això és que, a pesar de difondre i ser bulo en xarxes socials, els socialistes de Vila-real encara avui estan per demanar disculpes i dir, és que no sé què és pitjor, si ho van fer d'una manera intencionada sabent que això era fals, o si per desconeixement van difundir aquesta notícia falsa, no? Però així a dia d'avui...
A nosaltres va arribar com a notícia, i ens va arribar del provincial del Partit Socialista del País Valencià.
Correcte, sí, vaig veure aquesta publicació del Partit Socialista i aquest comunicat de premsa, i vaig veure també com els socialistes de Vila-real replicaven a les seues xarxes aquesta informació que havia llançat el Partit Socialista de la província de Castelló, no? I jo, per tant, demanaria a l'alcalde de la ciutat una rectificació, perquè al final s'ha ficat en entredit, una, la feina de la conselleria, i dos, s'ha ficat en una situació complexa a l'institut i a l'alumnat que opta a fer aquests estudis, no? Per tant, em sembla greu, i em sembla més greu que ningú hagi rectificat, no? I em preocupa, perquè estem vivint esta setmana, ja hem vist diversos exemples de l'ús de la mentira i del bulo per a fer política, i em preocupa que el Partit Socialista estiga en aquesta línia, i em preocupa que estiga més preocupat en fer oposició des del govern a l'oposició que en treballar pels veïns i veïnes de Vila-real, no? I això crec que és greu.
Vostè està parlant que Jo parlava del provincial socialista, vostè parla que, a més, així en Vila-real s'ha difundit més bulos.
Home, ho vam veure l'altre dia, no?, quan el Partit Socialista de Vila-real llançava un vídeo en xarxes socials assegurant que els regidors del Partit Popular no havien estat en cap dels actes que diferents entitats havien organitzat el cap de setmana passat, no? I això és fals i així no ho vam poder demostrar, no? I el fort del tema és que en molts d'aquests actes vam coincidir en companys de la corporació, d'altres grups, alguns del Partit Socialista, i després ja s'havien dedicat a buscar les fotos en les que no n'hi havia cap regidor del PP per a dir que no havíem estat, no? I de veres, i no m'agrada entrar a aquest tipus de coses perquè, de fet, un veí en xarxes socials ens va dir que era trist que estigueren parlant d'això i dedicant temps a això, i li vaig donar la raó, però el que tampoc podem fer és quan s'està fent ús de la mentida i acusant algú d'algo que no és cert. Crec que és just també que expliquem la realitat, no? Perquè en l'exposició del Broguillop va haver regidors del Partit Popular, en el Tardeo Solidario que va organitzar l'equip EDI del bàsquet...
Sí, coincidia en un acte del Partit Popular a nivell nacional.
Clar, jo entenc que ell el que volia dir és que jo, a banda de a tots aquests llocs, alguns companys i jo havíem estat també, per suposat, en aquesta manifestació que va convocar el Partit Popular el diumenge de matí a Madrid. Clar que sí, perquè també crec que hi havia que estar, no? Uh-huh. I allí, pues mira, evidentment vaig anar en alguns afiliats del Partit Popular de Vila-real, però la sorpresa va ser també que allí em vaig trobar algun veí de Vila-real que desconeixia fins que el vaig veure allí, que també anava a aquesta manifestació, no? I evidentment, i jo no m'amague, jo sóc del Partit Popular, em presenta a l'alcaldia de Vila-real pel Partit Popular. Si alguns tenen problema de dir per quin partit se presenten, és el seu problema i l'entenc, no? La situació que té ara mateix el Partit Socialista a nivell nacional, ho entenc, no? Però jo crec que havíem d'estar també en aquesta manifestació a Madrid, per suposat, vam estar, com li dic, també en gent de Vila-real, i vam estar perquè crec que estem farts la majoria dels espanyols de veure el que està passant, no? I a mi m'agradaria que l'alcalde de la ciutat, líder dels socialistes així a Vila-real i advocat, que ell sempre trau també la seva professió, si li pareix bé tot el que està passant en este país, no? Si li pareix bé que el fiscal general del Poder Judicial per primera vegada estiga imputat, si li pareix bé tot el que està passant en un exministre i número 2 del Partit Socialista com és el senyor Ábalos, al qual ahir coneixíem que registraven la seva vivenda, si li pareix lògic el que està passant en tots els familiars del president del govern, si li pareix normal tot el que està passant en Escoldos, les Leires i totes aquestes històries que dia a dia ens sorprenen i ens abochornen, si em permet l'expressió, no? I vaig estar evidentment el diumenge de matí a Madrid i vaig estar la resta del cap de setmana en aquells actes que vam poder participar, als quals, com fem sempre, pues, les entitats de Vila-real que ens conviden, pues, sempre hi ha representació del Partit Popular, no? Però, com li dic, el que me preocupa de tot això és que el Partit Socialista en esta ciutat estiga fent de la mentida la seva manera de fer política, no? I després que això se tape a altres notícies, com aquesta que coneixíem també ahir en positiu, no? Que no només l'Institut Miralcamp no perd cap cicle per al curs que ve, sinó que per primera vegada, i gràcies a l'aposta de la Generalitat Valenciana, Vila-real va comptar dins dels ensenyaments esportius en règim especial. Per primera vegada va poder cursar a Vila-real el tècnic esportiu en la modalitat de futbol. I això crec que és una notícia important, positiva. Anem a ser l'únic centre de la província de Castelló que va comptar en estos estudis en un institut públic. Fins ara hi ha tres centres educatius privats que oferien aquesta modalitat i per primera vegada la ciutat de Vila-real i en tota la província de Castelló hi hauran estos estudis de tècnic esportiu en futbol.
I serà en el títol de tècnic esportiu en especialitzat de futbol.
Correcte, així és. Sí, saben vostès que dins del ensenyament en règim especial, que estan disciplines esportives, les arts, la música, també els idiomes, dins d'esta part esportiva pues, hi ha diverses modalitats d'esports i Vila-real, com li dic, serà l'únic centre públic de la província de Castelló, l'Institut Miralcamp, que tindrà ISOs estudis. Crec que és una molt bona notícia, no? A Vila-real sabem la importància que té el futbol també i anem a permetre ara que molta gent puga fer aquesta formació reglada i tindre aquest títol de tècnic esportiu en la especialitat de futbol i, per tant, crec que és una bona notícia, no? I hauríem d'estar parlant d'aquestes coses, d'una Generalitat que, a pesar del Partit Socialista, continua apostant per la ciutat de Vila-real i ahí una mostra, no? Que mentre uns parlen de eliminar cicles, que es algo fals. La realitat és que no només no s'elimina aquest cicle, sinó que l'any que ve Vila-real per primera vegada tindrà en l'Institut Miralcamp aquest ensenyament de tècnic esportiu en la modalitat de futbol.
En aquest cas també tindrem les dues unitats que faltaven i de les que s'ha parlat tant en aquest últim temps. Ja s'ha arribat al lloc, ja han estat en tots els tècnics reunits per a poder tindre aquestes dues unitats de respir.
Sí, coneixíem, sabíem, no? Així és important marcar la diferència que tenim respecte al govern del Partit Socialista en la Generalitat i el govern del Partit Popular, no? Perquè cal recordar que aquesta reivindicació de les famílies i de l'associació RUSC no és nova, no és una necessitat que ha sorgit ara, i durant els 8 anys del govern del Botànic esta sol·licitud i esta reivindicació ni tan sols se va atendre per part de la Generalitat Valenciana, no? I ha sigut un govern del Partit Popular quan ha arribat a tindre responsabilitats a nivell autonòmic, quan ha agafat aquesta reivindicació de les famílies i l'ha convertida en un compromís polític d'este govern, no?
Vostè li ha tocat anar moltes voltes a que ho atengueren?
He tingut moltes reunions sobre este tema, perquè al final també és cert que les coses poden parecer molt senzilles, però no sempre ho són tant, no? I això ho he dit ja alguna vegada, ho hem explicat en esta casa, no? Que no es tracta només, com diu el Partit Socialista, de gastar 6 o 80.000 euros en fer la reforma d'aquest espai. Això va més enllà de la reforma d'aquest espai. Va en dotar de contingut i en un marc legal i administratiu aquest servei, no? Perquè és un servei que no existís a dia d'avui, no? I per tant no està només en fer la reforma, que això se podria fer, sinó que aquest servei després es preste de la millor manera possible i garantint la seguretat dels usuaris, de les famílies i del personal, no? Per tant, en aquest moment, com he explicat alguna volta, s'està acabant de fer el nou decret de tipologies, que és un decret que el que va traure el Botànic, el Partit Socialista de Compromís, va tindre més de 1.000 al·legacions i, per tant, s'estan modificant tot això per a que quan se puga traure licitació i se projecte se faci allà en la normativa vigent i no en una normativa desfasada, perquè si no això va dificultar molt més el procediment, no? Em consta que l'alcalde va tenir una reunió també en la Conselleria de Serveis Socials, de la qual depèn este servei. Se va reiterar, per suposar, que està aquest compromís. Han vingut inclús els tècnics de la Conselleria a visitar l'espai i, per tant, s'està en el procediment que toca per a que això siga una realitat.
Nosaltres ens vam fer ressò, va vindre la nota de premsa, però jo li dic això perquè, per lo que di el veí, en este cas, la U per l'altre, el que volem són solucions. I, ojo, també ho dia una publicació que era la policia local, que no volia ni PSOE ni PP, ni el que vol, i a més posava la foto dels dos, tant de l'actual alcalde com vostè, que és el cap del principal equip de la partit de l'oposició, el que volem són solucions. Per això li preguntava allò de han vingut aquestes dues unitats, però vostè també ha remat, perquè clar, quan us de l'oposició, jo crec que el que té que fer és seguir remant, i remant també en el problema que tenim de funcionariat en este moment, en el problema de la policia local, perquè ho traia la policia local en seues xarxes, en la foto del senyor Benlloc i del senyor Casabó.
Sí, li intente contestar a tot el que m'ha comentat, no? Per un costat, per suposat, no? Que hem fet tota la feina que estava en les nostres mans. Sap vostè que abans de que governara el meu partit en la Generalitat jo era algo que havia reivindicat, i si és dos unitats d'emergència dins de la residència de discapacitats de Vila-real. He tingut moltes reunions amb directores generals, amb secretaris autonòmiques, amb la vicepresidenta del Consell, he pogut parlar també en moltes vegades per a traslladar-li aquesta necessitat i aquesta preocupació de les famílies, i sé que a l'alcalde això li molesta i moltes vegades ho ha dit, que per què tinc que tindre jo reunions, però al final crec que...
Bueno, el que també li he sentit jo és, vostè en vez de criticar per què no demana als seus el que necessitem, això li ho he sentit.
Això és el que fem també, no? Entonces, ho ha de tindre clar què vol, si vol que col·laborem o no vol que col·laborem, no? Jo ho tinc clar el que he de fer, i el que he de fer és, dins del que estiguen les meves possibilitats, pues, insistir, treballar i demanar el que toque, no? I ahir hem fet el que hem pogut, també en el tema este del tècnic esportiu de Miralcamp, pues, quan he tingut ocasió en la Conselleria d'Educació, de la qual depenen estos estudis, pues, he dit lo important que seria per a Vila-real per pues tot el que suposa que Vila-real tinga un equip en primera divisió, tot el entramat també que hi ha, no, de esport base a la nostra ciutat, crec que és positiu, i per suposat que sempre que puguem anem a reivindicar allò que és positiu per a Vila-real, no? I sobre el tema de la policia que me contaves, conec per suposat el problema. Sí que n'hi ha una diferència, que del senyor Benlloc, després de 14 anys com a màxim responsable de l'Ajuntament de Vila-real, podem fer un balanç de la seva gestió. Jo, pel moment, no he gestionat encara esta ciutat, no? Coneixem aquesta problemàtica. Vaig denunciar en el ple de pressupostos i per això el Partit Popular va votar en contra d'aquesta plantilla pressupostària, que per a que la gent ho entenga és per a aquesta distribució del personal municipal que planteja el govern. El Partit Popular ens vam oposar, clar que sí, perquè en este moment, i ho hem denunciat aquest dia i ho torna a fer avui, hi ha 105 places de funcionari a la ciutat de Vila-real vacants, sense cobrir. 105 places que podrien tindre a una persona treballant, oferint un millor servei en diferents departaments de l'Ajuntament, i d'aquestes 105, pues aproximadament unes 25 corresponen a la policia local, no? I em consta el que em dius, des del sindicat de la policia s'està denunciant, no?, totes aquestes unitats que no estan prestant el servei que correspon. Ho coneixem des del Partit Popular, ho hem denunciat en moltes ocasions, hem parlat de la policia rural, de la policia de barri, de la mediació policial, de la unitat de resposta policial, per suposar que sí. I a mi també m'agradaria que la gent veja en aquestes publicacions, que no fa cap partit polític, que les fa el sindicat de la policia local, com estaven aquestes unitats de dotades i en funcionament quan governava el Partit Popular i quin és el resultat d'aquestes unitats després de 14 anys de gestió del Partit Socialista, no?
Sin embargo, lo sorprenent és que els demanen ajuda i es dona igual si són d'un partit o d'un altre. Jo crec que és un moment en el que s'hauríem de posar tots a treballar.
I en això estem, però no hi ha que oblidar, no hi ha que oblidar que en este moment hi ha un govern en la ciutat de Vila-real en majoria. Per tant, aquelles coses que el govern buiga les trau avant en els vots del seu govern. Per suposat, aquelles que són interessants per a la ciutat de Vila-real, el Partit Popular les recolzarà, però no podem obviar que així hi ha un govern en majoria que a dia d'avui té la possibilitat de traure endavant les coses que consideren, no? I si a dia d'avui hi ha 105 places vacants, és perquè, pel motiu que siga, este govern del Partit Socialista i Compromís no ha cobert aquestes places, no?
Per quin motiu no les cobrís?
Pues això hi haurà que preguntar-li-ho als responsables.
Vostè no té la seva opinió?
Una opinió la tinc i és evident i la podem revisar en els últims pressupostos, és que tots els anys se pressuposten una sèrie de places que saben que no van a cobrir, que no se cobrissen i que després això són diners que quan se tanca el pressupost van a remanents i l'equip de govern pot gastar en el que considera. Això és un fet que s'ha reiterat pressupost rere pressupost, no? Però els motius pels quals no cobrissin aquestes places ho hauran d'explicar, no? I al final, això ja no va de que hi hagi més funcionaris o menys, sinó que aquesta falta de personal en l'Ajuntament de Vila-real a dia d'avui està afectant directament als veïns i veïnes al carrer en els serveis que reben del seu ajuntament, no? I per tant, en el tema este de la policia, comprenem perfectament el malestar en diferents propostes al ple, que les propostes ja no són només criticar una situació, sinó plantejar una alternativa, en plantejar propostes sobre la policia de barri, sobre la policia rural. Algunes sí, inclús les han aprovat des del govern, però la realitat és que no s'ha fet cap pas en aquest sentit, no?
A mi
però
el que jo m'ha sorprès és que l'han posat a vostè també, al costat de la foto de l'alcalde.
Li dic que a dia d'avui jo no tinc capacitat de decisió de gestió perquè no estic en el govern municipal i simplement recorde que hi ha un govern del Partit Socialista i de Compromís en majoria absoluta per a tirar endavant aquelles iniciatives que consideren, no? Crec que aquí hi haurà que preguntar per què no se dona solució a aquests problemes, és a qui té la responsabilitat en aquest moment de governar la ciutat. Jo li puc plantejar què faria jo si els veïns em donen la seva confiança i soc alcalde d'esta ciutat i governe, no? I evidentment apostaríem per reforçar aquesta policia de barri, que crec que és fonamental. Escoltava també l'altre dia en esta casa i he pogut també reunir-me i parlar en ells, no? Els problemes de robatoris que estem tenint en algunes zones de la ciutat i d'una manera especial i així ho han manifestat en la zona centre de la ciutat, i jo crec que aquesta policia de barri faria una feina de prevenció molt important si tinguérem aquests efectius necessaris per a que aquests agents poguessin passejar pel carrer, estar atents a certs moviments que se produeixen i, per tant, alert, fer més difícil la feina a qui vol fer les coses malament. reforçarien per suposat aquesta unitat de policia rural i evitarien molts dels problemes de robatoris en el camp, de construccions il·legals que s'estan produint en el terme i que no estan produint-se en altres termes veïns de la ciutat de Vila-real i, per tant, si en altres llocs que la casuística és la mateixa, no s'estan produint aquestes coses, haurem de veure què bo estan fent allí i, per tant, sabem el que farien, però a dia d'avui no tenim aquesta possibilitat de governar i l'únic que podem fer és plantejar aquestes coses que faríem per a que el govern intente fer-les, no? Mm-hmm. Però al final qui té aquesta majoria absoluta i, per tant, a dia d'avui la capacitat de decidir com se fan les coses a la ciutat de Vila-real és el Partit Socialista i Compromís i a d'ells és el que hem de demanar explicacions d'allò que fan o no fan des del govern.
Adrià Casabó, falta un minutet per a les dues. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Fins un altre dia. Arribem a les 2 del migdia, ja saben, ens acomiadem fins demà una servidora i com no, Txelo Climent, que l'ha tinguda a la part tècnica.